Molt bona tarda, posem en marxa el programa Les Maquinàries a Ràdio Falset. Comencem la temporada aquesta amb un nou horari. Hem passat del diumenge al matí al dissabte amb una durada més reduïda. Però això sí, amb el mateix propòsit d'entretenir, d'oferir continguts perquè passeu una bona estona de ràdio. Al capdavant d'aquesta aventura es troba Maria Arbonès, us saludo i us demano que mantingueu el punt de Ràdio Falset. És un petit consell. Per començar el programa, per començar la temporada, us presentem una cançó de Ray Heredia. Per començar, una cançó de Ray Heredia titulada Alegria de Vivir. La corbata agrada o molesta completament, no té punt mig. A qui els hi satisfà, diuen que imposa distinció, elegància, textura i estil. Els detractors l'acusen de rigorositat i de prescindible. Honoré de Balzac va dir que per la forma de portar-la es pot saber aspectes apersonals de qui la porta. Ens agradi o no, la corbata és una peça important de la nostra moda. Parlem amb Ricard Ferrer, corbater, i un gran entès en aquest complement.
Jo tinc entès que la corbata ve d'uns soldats croats al servei de Lluís XIV.
Sí, realmente es así, aunque la historia de la corbata es mucho más antigua. ¿Por qué? Porque la corbata es heredera de lo que dejó la chalina. Antiguamente, ¿por qué se usó algo al cuello? Por cuestiones de frío, ¿cierto?, para abrigarse. Y eso dio origen a la chalina. Y la chalina ha ido variando a través del tiempo y al final dio origen a la corbata. Eso es lo que él dice. Esto del pañuelo al cuello es mucho más antiguo que lo que usted me pregunta ahí del ejército croata, que la usaba, ¿no? En realidad se han encontrado en el año 1974, se encontraron unas esculturas de terracota, ¿cierto? No sé si lo recordará usted, un ejército de 7.500 soldados tallados en terracota que llevaban tallados también pañuelos en sus cuellos. Y esto desde el año 280 a.C., ¿no? Y también los romanos, hablando ya de en la época después de Cristo, el año 1100, 1150, los romanos también lo usaban, el ejército romano de Trajano. Y también se siguió usando dentro de la población romana, pero se consideraba aquel que lo llevaba como un afeminado o un enfermo. El ejército croata, como me pregunta usted, sí lo llevaba. Llevaba la chalina, propiamente dicha, que en ese tiempo era muy larga, se daban dos vueltas al cuello, dejando los extremos sueltos adelante o bien anudados, ¿no? Y fíjese usted que la palabra chalina en croata se llama kravat. Y de ahí se supone que deriva el nombre de corbata. Entonces eso es lo que usted me pregunta, de que si realmente tiene algo que ver con los croatas, sí, es por eso, porque ellos usaban el pañuelo al cuello, sus soldados, su ejército, ¿no? Esa chalina, fíjese, lo que usted me pregunta es del año más o menos 1650. Desde entonces, la chalina ha seguido evolucionando de acuerdo a la moda. Y en el siglo XVIII y XIX, también parte del XVII, la chalina era una parte importante de la vestimenta. Iba de acuerdo a la moda. Así también evolucionaba de acuerdo a la moda. Y siempre ha evolucionado incluso de acuerdo a los chalecos, etc. Por eso se dice que la corbata es un complemento. Porque la corbata acompaña la moda y no la moda lo impone la corbata.
Se dice que por la corbata, es diu que por la corbata i la forma de portar-la es pot descobrir tot sobre la persona, no?
Sí, eso es verdad. Se puede descubrir, es parte de la personalidad. Y eso ha sido en todos los tiempos. En la época de los dandies de Francia, habrá sentido usted hablar del hermoso Brummel, era el hombre que mejor se vestía. Bueno, llevaba su chalina de la mejor manera. Eso daba su personalidad también. Y actualmente, eso ha ocurrido en todos los tiempos, actualmente, usted recordará a un presentador de televisión que usaba unas corbatas que llamaban mucho la atención. También algunos cantantes, su corbata era parte de su personalidad. Le hablo, por ejemplo, de Luis Aguilé. Recordará usted la corbata de él. Y en estos mismos momentos, si nosotros vemos por la tele, vemos gente que saben llevar muy bien la corbata, otros que le ponen corbata y otros que no se la ponen. Usted sabe a quiénes me refiero.
Correcto.
Algunos no la usan. Y incluso nosotros tenemos acá en Tarragona un hombre del tiempo que lleva muy bien la corbata y que es parte de su personalidad. Así que la corbata sí se considera que forma parte de la personalidad. Personalidad de la persona, ¿no?
¿Quién es el tipo de corbata que es porta actualmente?
Bueno, actualmente las rayas están más de moda, pero cabe decir que las rayas siempre lo han estado. Aunque hace, qué sé yo, 10 años a lo mejor se utilizaban estas corbatas con muestras pequeñas, ositos, etcétera, las rayas siempre estaban ahí. Ahora, últimamente la raya se ha impuesto mucho más. Mucho más que en otros tiempos. Y también la corbata lisa, debido a que hay una cantidad de prendas como la camisa que son de rayas, cuadros, la corbata lisa ha sido quien ha permitido que una corbata, que una camisa de rayas o cuadros pueda llevarse, ¿no? Porque mucha gente quiere ponerle corbata a camisas con rayas o cuadros. Ahora está todo permitido, ¿cierto? Antes habían otros cánones respecto a la vestimenta, ¿cierto? Más discreción, etc.
La mesura d'una corbata va entre 130 i 150 centímetres?
Sí. Ahora, una vez anudada la corbata, debe llegar esta a la cintura. Eso es lo que se usa actualmente. Sí. No en otros tiempos. Fíjese usted, cuando apareció el primer nudo, siguiendo un poquito con la historia, cuando apareció el primer nudo, que fue más o menos para el año 1850, que es lo que nosotros todavía usamos como nudo simple, ellos le decían Foreign Hand, se ve que los primeros que lo usaron pertenecían a un club que se llamaría así, se supone. Esa corbata solamente medía 25 centímetros de, digamos, en el frente de lo que se lucía, era de solamente 25 centímetros. ¿Por qué? Porque todo el mundo llevaba chaleco. Entonces, solamente se utilizaba para cubrir el espacio entre el cuello y el chaleco. Esa corbata, el Foreign Hand famoso, no tenía la forma de ahora. Directamente era plana, con los extremos rectos, y medía tanto, o se dejaba a la misma medida, tanto un extremo como el otro, 25 centímetros. Diferente ahora, de que la parte estrecha de la corbata, ¿cierto?, puede quedar más corta, más larga. ¿Por qué? Porque no se tiene que ver en estos momentos. En otras épocas, por ejemplo, si hablamos de los años 50 del siglo pasado, siglo XX, se usaba de manera tal que se podía ver tanto un extremo como el otro. Y también la pala, que es lo que se ve de la corbata, se llama pala, mucho más anchas que ahora. Ahora el ancho que se considera normal mide 9,5 o 10 centímetros en la parte más ancha. Y bueno, eso ha sido la...
Consells per portar la corbata, no ha de sobrepassar la cintura del pantaló. La part estreta no s'ha de veure, no?
Afirmativo, així debe ser.
Altres consells?
Perdone.
¿Otros consejos?
Otros consejos, bueno, eso, los otros consejos ya casi depende de la persona que los lleva. Por decir algo, el nudo siempre se lleva ajustado al cuello. Sin embargo, usted ve que ahora el nudo se suele llevar
suelto.
Y usted lo ve especialmente en personas que se observan en la televisión, etc. ¿No?
Sí. Y hay muchos tipos de nudos, ¿no? Hay muchos tipos de nudos, ¿no?
Hay muchos tipos de nudos, pero mire, esto es una historia curiosa. ¿Por qué? Porque cuando nació el primer nudo, el nudo simple, nació como una necesidad de no gastar mucho tiempo en la vestimenta. Entonces fue algo que se hacía mucho más rápido. Ahí nació el primer nudo. 1850. Fíjese, el segundo nudo lo elaboró el príncipe de Gales en más o menos 1930. Fíjese, casi 80 años después apareció un segundo nudo y un tercero. Elaboró dos nudos. Uno de ellos es el Windsor. El Windsor es un nudo que en la actualidad gusta mucho porque es voluminoso, se usa el nudo voluminoso y no pequeño, ¿no? Recién en 1987 apareció el cuarto nudo, es decir, que pasaron 150 años para que existieran solamente cuatro nudos. Y ahora, últimamente, a finales del siglo XX, unos estudiosos de la Universidad de Cambridge, matemáticos, mediante teoría de los enlaces atómicos y basándose un poco en la matemática, en la teoría de los nudos, empezaron a ver cuántas combinaciones posibles se podían hacer. consiguieron hacer, teóricamente, y no puede haber más, 85 nudos diferentes.
85.
Pero, ¿qué ocurre? Que de todos ellos, solamente unos 13 se pueden considerar estéticos. Ahora, en la actualidad, la gente, nuestro pueblo, usa 5 o 6 nudos de corbatas. A mí a veces me piden que el nudo sea alargado, que sea como un triángulo equilátero, es decir, de lados iguales, que sea un poquito torcido como un triángulo escaleno, en fin, etcétera, ¿no? Pero no, de ahí no salimos, usamos siempre los mismos nudos.
Y después, no es fácil poder hacer un nudo de corbata, ¿no?
Sí, hacer fácil, para mí es muy fácil hacer nudo de corbata.
Pues se depende, ¿no?
Sí, todo depende de la práctica, ¿cierto? Pero un nudo de corbata es algo sencillo que se hace hábito como cepillarse los dientes o atarse los cordones de los zapatos, ¿no? Eso se hace, bueno, se aprende fácil.
La corbata según también qué país, o sea, la corbata según también qué país.
Claro, según qué país, la corbata varía un poquito, sí. Por ejemplo, yo tengo muchas clientelas que vienen de Rusia.
Sí.
Y usan mucho las corbatas, digamos, clásicas, pocas rayas, algunas, muchas de muestras pequeñas, ¿no? Y si son rayas, son discretas. Nosotros aquí en España, en Cataluña, usamos la corbata ya más llamativa. En Estados Unidos se usa aún mucho más llamativa, ¿no? Ya con colores estrambólicos, con motivos, etc. Incluso se utiliza mucho la corbata que se engancha, se coge con un clip, sin que ya viene con el nudo hecho. Se usa esas corbatas que son directamente un par de cordones, que yo no sé si llamarle corbata. Pero es decir, ellos son en ese aspecto más lanzados que nosotros, o tienen menos de...
Y la corbata también es según quin edad, ¿no?
Sí, de acuerdo a la edad también. Es lógico que una persona joven pueda usar cualquier corbata porque a una persona joven casi todo le queda bien, es diferente a una persona mayor. La persona mayor tiende a utilizar corbatas menos llamativas, quizás un poco más oscuras, todo depende, porque, perdón, hay gente que tiene mucha edad y le gusta usar corbata como si fuera un chaval. Y también hay chavales que le gustan las corbatas serias. O sea que eso también va mucho con lo que dijimos al principio, con la personalidad.
Escolti, ¿la pajarita está de moda o no?
La pajarita se ha usado siempre.
Sí.
Cuando apareció la Foreign Hand, a esa corbata se le llamó corbata larga, para diferenciarla de la corbata corta, que es la pajarita. La pajarita se ha usado más o menos, ¿cierto? Pero siempre. Tanto sea la corbata en la forma de butterfly, porque hay una que tiene una forma especial, u otra que también se llama ala de murciélago. Son los dos tipos de pajaritas que suelen usarse. Se llamaba corbata corta. Ese fue el primer nombre que tuvo.
No sé si vol afegir, no sé si quiere añadir alguna cosa más respecto a la corbata, ya para acabar.
En realidad yo pienso que más o menos hemos dado una idea de todo, ¿no? Decir que la corbata evoluciona también rápidamente con el tiempo. Eso es para agregar, es decir, que no nos tenemos que ajustar a un solo modelo y que cuando aparezcan otros nos parezca una cosa muy extraña. ¿Por qué? Porque la moda evoluciona. Evoluciona, incluso vuelve, tú sabes.
Correcte. Senyor Ricard Ferrer, ha estat un plaer, moltes gràcies.
A vostè, senyor, moltes gràcies.
Et trobes en companyia de les maquinàries, a Ràdio Falset.
Des que estuve niña en La Habana. Avui escoltarem com la cubana Liuba Maria Evia canta la cançó Habaneras de Cádiz, una cançó feta a parts iguals per Carlos Cano i Antonio Burgos. Carlos Cano va elaborar la música i Antonio Burgos la lletra. La van fer junts a la tardor de l'any 1984, influïts per la ciutat de Cádiz, que recordaven en una visita a Cuba. Habaneras de Cádiz la canta molta gent. Uns exemples són Maria Dolores Pradera, Passión Vega, Chano Lobato i el grup d'Habaneras Portbou.
Las olas de la caleta.
Carlos Cano va néixer a Granada l'any 1946, ciutat on també va morir l'any 2000. Va començar a dedicar-se a la cançó animat per gent com Lluís Llach i Enrique Morente. Ho va fer l'any 1969 a la universitat. Uns anys després participa a París a un homenatge a Lorca, convidat per la UNESCO. Per aquest motiu, Arias Navarro, des de l'alcaldia de Madrid, el va declarar persona non grata. A principis dels 70, Carlos Cano es guanyava la vida treballant a diversos llocs, des de mosso d'hotel a Suïssa fins a Paleta a Barcelona, passant per mariner al port de Rotterdam.
Sonaban por la Alameda, por Puerta Tierra.
L'any 1976 van registrar la seva primera cançó, A dures penes, en la sintonia amb l'andalusisme militant de l'època. La gran reflexió artística de Carlos Cano va arribar l'any 1983 amb el disc Si estuvieran abiertas todas las puertas, en el que va començar a reivindicar el valor de la vida quotidiana amb humanitat a prova d'ideologies. Dos anys després va publicar Cuaderno de coplas, on va incloure aquesta cançó, Habaneras de Cádiz.
Pregunto quién me lo cantaba.
No podem oblidar els seus homenatges a poetes com Lorca i Luis Cernuda. No podem oblidar tampoc la seva cançó Maria la Portuguesa, dedicada a la cantant de fados Amàlia Rodríguez. Destaquem àlbums com El color de la vida, la copla Memòria sentimental i De lo perdido i altres coples. Carlos Cano era un home d'esquerres, sense militància política. Pensava que la fe en la copla mou muntanyes.
I veran que no exagero, si a cantar la valera repito la vaneca.
Liuba Maria Evia és una de les compositores i vocalistes més significatives de la nova generació de músics cubans. Des dels 8 anys toca la guitarra i ha format part del moviment de la Nova Trova, que va agrupar, entre d'altres, a creadors de la talla de Silvio Rodríguez i Pablo Milanés, amb qui ha compartit escenari. El seu treball es caracteritza per la poesia, el lirisme dels seus textos i la fusió dels gèneres musicals. El seu repertori comprèn guajiras, sons, habaneres, tangos, milongas, etc. Liuba Maria Evia també posa cançons per nens amb obres de la poetista i compositora cubana Ada Elba Pérez. Ha obtingut molts premis, per exemple, el Premi Nacional de la Música, el Premi al Mèrit Artístic, el Premi Especial Cubadisco i ha publicat diversos discos. Destaquem el publicat l'any 1996 anomenat Alguien me espera i un dels més recents, Ángel y Habanera. Escoltem a Liuba Maria Evia amb Habaneras de Cádiz.
Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar. Tanto Cádiz ante mi ventana, tacita lejana, aquella mañana pude contemplar. Las olas de la caleta que es plata quieta rompían contra las rocas de aquel paseo que al bamboleo de aquellas bocas allí le llaman el malecón. Había coches de caballo, era por mayo. Sonaban por la Alameda, por Puerta Tierra y me traían ahí tierra mía, desde mi Cádiz el mismo son, el son de los puertos. dulzor de guayaba, calabaza, huertos. Aún pregunto quién me lo cantaba. Que tengo un amo en La Habana y el otro en Andalucía. No te he visto yo a ti, tierra mía, más cerca que la mañana que apareció en mi ventana. De La Habana colonial, Tocada y la catedral, la villa y el mentidero. Y verán que no exagero si al cantar La Habanera repito: La Habana es Cádiz con más negritos, Cádiz La Habana con más salero. Verán que tengo mi alma en La Habana, no se me puede olvidar. Canto un tango y es una habanera, la misma manera, tan dulce y galana y el mismo compás. Por la parte del Caribe así se escribe cuando una canción de amores, canción tan rica, se la dedican los trovadores a una muchacha o a una ciudad. Y yo Cádiz te dedico y te lo explico, porque te canto este tango que sabe a mango, de esta manera, de piriñaca y de carnaval. Son de chirigota, sabor de melaza, Guantánamo y rota, que lo canta ya un coro en la plaza.
En La Habana y el otro en Andalucía, no te he visto yo a ti, tierra mía, más cerca que la mañana que apareció en mi ventana. De La Habana colonial, Tocada y la catedral, la viña y el mentidero, y verán que no exagero si al cantar La Habanera repito: La Habana es Cádiz con más negrito, Cádiz La Habana con más salero.
Les Maquinàries, a Ràdio Falset.
Seguim el programa Les Maquinàries, comencem la temporada i novament tenim el programa la Josepa Maria Donadeu per a fer, per a repassar biografies musicals. És un plaer tornar a comptar amb el Josepa Maria. Ens posem reptes difícils, no? Fer biografies musicalitzades d'una formació creada als anys 60 per un període, per una durada de 20-25 minuts, no?
Doncs sí, la veritat és que 25 minuts per un grup, com és en aquest cas el Supertramp, és una cosa molt justa, però suposo que ens en sortirem, hem fet coses més difícils encara.
Clar que sí. Va ser el 69, no?, quan es va posar en marxa aquest grup?
Doncs sí, l'any 1969, un holandès, un senyor milionari excèntric, el senyor Stanley August Miseiges, una persona es veu que era fan de la música, va decidir invertir els seus calerons en aconseguir un grup de música que tingués caliu, que li agradés amb ell, i així va contactar amb el Rick Davies, li va proposar posar ell l'economia i que muntés el grup. Llavors el Davies, que el que es feia aquella època, l'habitual, era posar un anunci al Melody Maker, era el diari o la revista dels músics d'Anglaterra, per això, posar un anunci, qui vulgui tindre una autèntica oportunitat de fer música, que es posi en contacte amb mi. I llavors pues, va haver tres persones que van contestar l'anunci. Un d'ells va ser el Roger Hodgson, que és el que es va convertir quasi bé en líder junt amb ell del Supertramp, el Richard Palmer i el Robert Miller, que van muntar el primer grupet, que seria la matriu de Supertramp. I aquí ja va començar el dilema, com es diu el grup. Aleshores van proposar el nom de Daddy. Daddy, com tu saps, en anglès significa papi. I es veu que un dels membres, el Palmer exactament, va dir que això no li acabava de fer el pes i que va proposar, basant-se en un llibre del Davies, que es titulava Autobiografia d'un Supertramp, o sigui, l'autobiografia d'un supervagabond, de posar Supertramp, i va aprovar per majoria i ja tenien el nom de la banda, el Supertramp.
Un any després, 1970, enregistrarien el primer LP, un disc que no va tenir gens d'èxit.
La veritat és que com a primer disc de la banda no va tindre èxit. També és molt difícil en un mercat com l'anglès dels anys 60 tindre així, entrar de bones a primeres i triomfar. És molt difícil i la veritat és que no. El primer disc no va entrar bé, no van saber trobar les melodies adients i no va agradar. Però no és perquè no fos bo, senzillament és que no va entrar en el moment oportú, perquè si escoltes aquest treball pots veure que té molta qualitat, el que passa que no és el que esperes d'ell. Mm-hmm.
Després del 71 van publicar un segon àlbum i ja en aquest àlbum hi van haver canvis, no?
Doncs sí, va haver-hi canvis, sobretot amb l'estil musical.
Canvis em refereixo a la formació.
La formació, sí, sí, la formació va canviar, efectivament, com que la cosa no va rutllar com tenia que rutllar, el Palmer va marxar, van entrar el Kevin Curry, el Dave Winthrop, el saxo, que ja va començar a marcar el que és la línia de Supertramp, Supertramp sense saxo no és res, i van canviar una mica l'estil musical, van donar un toc una mica més Beatle. M'agrafar una portada que fos més impactant, suposo que la coneixes, aquella que es veu uns pits d'una noia nus, tot tatuat. O sigui, vestien amb tatuatges el que no tapava la roba. I a més amb els braços i creuats que ensenyaven però no ensenyaven. O sigui, era el toc xic de la portada.
Més canvis, passen uns mesos, s'incorporen Thompson, Dougie Thompson, no?
Dougie Thompson, exactament.
Dougie Thompson, també Bob Sidenberg i John Helliwell.
Ah, sí.
Van gravar també, estem parlant de l'any 74, 1974, Cream of a Century. Es produeix un canvi també musical, no? Contemplen més pop, ritmes més melòdics.
Exactament. Va ser una cosa que ha marcat molt la pauta del Supertramp, va ser l'entrada del John Anthony Halliwell, que és el saxofonista, clarinet, o sigui, aquests sols de saxo que se senten en el disco del Crime of the Century o amb el Crisis de What Crisis, van donar ja aquesta imatge especial del Supertramp. El piano del Hodgson amb el saxo del Halliwell i la guitarra del Davis ja va ser l'autèntica base musical del Supertramp i el que va aconseguir que el grup comencés a sonar a el que són realment, perquè Supertramp és piano, veu, el saxo i la guitarra.
Doncs que comenci a sonar Supertramp aquí, no?
Doncs sí, podríem començar amb el clàssic més clàssic d'ells, el School.
Thank you.
Estem escoltant a Supertram, estem parlant amb el Josep Maria Donadeu de Supertram, no? La formació pateix canvis en diversos camps, també hi contribueix en aquests canvis la veu de Roger Hudson, abans la veu era de Rick Davies, no?
Doncs sí, a veure, vull fer una petita aclaració als fans de Supertram toquin a l'emissora mm-hmm. i ens convoclegin la centraleta. Espera, el que toca el piano mm-hmm. és el Davies i sí. el que toca la guitarra és el Hudson, que abans ho he dit al revés, i no, deixa ben clar que el pianista, el gran pianista Supertram és el Rick Davies. També, perdona'm que talli, puntualitza que el mecenes, aquest holandès que havia ficat als calés, com que va demostrar que de música no en tenia gens, va retirar el suport econòmic just abans de gravar el Crime of the Century. O sigui, va marxar ell i llavors és quan Supertram va tindre èxit. O sigui, aquí es va lluir, però realment bé.
Ja, ja. Qui va ajudar també aquesta formació va ser Ken Scott, no? el productor de David Bowie en aquells moments.
Efectivament, com hem vist, la banda, el grup, tenia ja molta... presència i molta capacitat d'impressionar a la gent, i això lògicament sempre fa que la gent vingui al teu voltant intentant o treure un benefici o inclús fer una col·laboració, una simbiosis, mm-hmm. i llavors es va produir amb aquest productor. Vam veure que el grup tenia una projecció molt gran i que pensava que no sabien treure tot el profit que tenien dintre d'ells, i això va aconseguir que aquesta simbiosis continuïs, va ser amb el següent llarga durada del Crisis 4 Crisis, que ja va ser la gran eclosió del Supertram.
Mitjans del 70 van publicar dos nous àlbums, un és aquest, Crisis 4 Crisis, i Even in the Quietest Moments, no sé si ho dic bé.
Sí, Even in the Quietest Moments.
Molt bé. Ja són un dels conjunts més populars del moment.
Doncs sí, a més és que van aconseguir no sol per la música, sinó perquè les portades que anaven publicant era una cosa realment impressionant. Per exemple, aquest Crisis 4 Crisis, en català podíem dir Crisis, quina crisi, sí. Es veu un senyor prenent el sol amb una tombona i a darrere tot de fàbriques traient fum i contaminant. I ell diu, crisis, quina crisi, o sigui, el més feliç del món. I el Ever in the Quietest Moments, aquest el coneixes tu, és el del piano, aquell famós piano al mig d'una muntanya totalment nevat, que era una imatge del més idíl·lic.
Més música?
Podíem escoltar alguna coseta més. Per exemple, podíem escoltar del llarg durada del Crisis 4 Crisis la cançó titulada Lady.
Will you ever change your mind?
l'explosió de Supertramp vindria l'any 1979 amb Breakfast in America, el seu millor disc, potser, junt a Cream of the Century, no?
Realment va ser una gran eclosió. Molta gent que no acabava de comulgar amb la música del Supertramp, amb aquest disc els hi va entrar ja fins al fons de l'ànima. Una altra vegada tornem al mateix, una portada amb una imatge molt original, en què es veia una cambrera típica de Nova York amb la safata a la mà, i un Nova York fet a base de tasses, gots, tot d'estris de cuina, que estan organitzats d'una manera que havien fet, diguem, una espècie de Manhattan a base de cristalleria, no? O sigui, una portada molt original. I això sí, el que és evident, moltes i molt bones cançons, com poden ser el Logical Song, poden ser el The Long Way Home, el Goodbye Strangers, Eric Fascin America, o sigui, temes molt bons amb un sol disco que va fer que la gent es donés compte que hi havia aquí alguna més que quatre músics que feien música, sinó quatre músics amb molt bona qualitat.
Un disc que va vendre més de 14 milions de còpies. 14 i 15 milions, em sembla.
O sigui, la meva informació diu ja 18 milions
18
de còpies.
Milions. Quedava curt. Després vindria París. París, un disc directe, no?
Realment, el disc de París, en els seguidors de Supertramp, en el qual m'incloeixo jo, ja va ser l'eclosió total. Va ser un doble vinil en directe que era, va costar els seus calerons i es va costar d'aconseguir, però és que realment era impressionant. I puc dir que jo recordo quan anàvem a la discoteca, a l'Omplei de Torredembarra, en aquell moment, que et posava la cançó aquesta, el Fuso Obertura, totalment sencera, i ens quedaven tots embadalits, perquè clar, amb aquella capacitat de so en una discoteca i aquell disco, és que realment algo impressionant.
Ara el que s'han quedat sorpresos és potser alguna audiència del programa dient, escoltant, Supertramp a una discoteca?
En una discoteca, és que quan jo anava a la discoteca...
Estem parlant d'altres temps, eh?
Sí, és allà s'escoltava altre tipus de música. Jo recordo la discoteca Hilarios de Salou, que em sembla que això ja no existeix, que allà la música que et posaven, els Stones, el Iggy Pop, Supertramp...
B-52, sí.
B-52, efectivament, o sigui, no és la música de la disco italiana que picaven d'altres puestos.
Un altre disc de Supertramp és Famous Last Words, no?
The Famous Last Words, efectivament. Sí. Aquí va ser l'acomiadament del Roger Hodgson. Aquest disc també és una mostra molt cínica de l'aplantejament de la vida del Supertramp, perquè es veu un funambulista amb una corda anar fent equilibris i unes tisores que estan amenaçant amb tallar la corda. O sigui, algun significat havia tingut aquesta portada.
Més música.
Podem escoltar una altra peça. Ara, ja que estem parlant de l'acomiadament del Roger Hodgson, podríem escoltar el que és la primera cançó sense Roger Hodgson, el Cannonball. Thank you.
Estem escoltant música de Supertramp, però també hem de parlar de Supertramp. Últims punts, no? Últims temps ja de la vida d'aquest grup. Es comentava Roger Hudson deixa el grup, cosa que sembla que posi punt i final del grup. Després Rick Davies va voler proseguir amb Supertramp, però no va ser possible, no? Va treure també els 80, van publicar els 82 àlbums, Brother Where You Born i Free As Bird.
Exactament, aquesta cançó que estem escoltant ara, el Cannonball, especialment d'aquest llarg durada, el Brother Where You Born, després va sortir el Free As A Bird, o sigui, lliure com un ocell. Hi ha una cosa que és molt, molt important, que s'ha de remarcar, dintre de Supertramp, com també es va donar el cas en els Beatles, que hi havia aquesta dualitat, aquestes dues persones que marcaven l'estil, que eren els Beatles, el McCartney i el Lennon. Aquí a Supertramp eren el Hodgson i el Rick Davies, que cadascú anava posant el seu estil de música. Un posava històries de cors trencats, coses de històries que s'han acabat, i l'altre posava tota una altra línia totalment diferent. I les dues línies feien el Supertramp de sempre. Clar, si falla un, la cosa ja no surt tan rodona. I clar, el Davis seguia sent Supertramp, però no era exactament el que la gent esperava, volia algo més. I clar, trobaven a faltar les versions del Hodgson. I clar, no acabava de rodar la cosa. Inclús va haver un moment que van treure un llarga durada que es deia Some Things Never Change, que vol dir alguna cosa mai canvia, que van muntar un paripé, van buscar el Mark Hart, que és el cantant dels Crowded House, que va fer una imitació descarada de Roger Hodgson intentant fer la veu, i els altres pues, continuaven la música, i clar, no va ser realment el mateix.
10 anys després tornarien a l'estudi per gravar un parell de discos més, no? Un és Slow Motion.
Exactament, el Slow Motion, que és un bon disc, que la veritat és un bon material, però clar, ja li hem posat l'etiqueta de qui no hi és el Hodgson i la cosa no pot funcionar. Yeah. I a vegades potser la gent som una mica cruels o una mica sarcàstics i estem esperant que la cosa no funcioni. Després escoltes i pues no és tan dolent.
Es separen? No separen? Continua la cosa?
La cosa està així molt penjada. Jo sóc de la mentalitat de que realment Supertramp és el Rick Davies, perquè és el que al principi li van posar el diner i van dir munta't una banda, i ell la va muntar. Per tant, serà sempre el Rick Davies, per mi, el Supertramp, i sí, amb el Roger Hodgson, que acabava de complementar, era el yin i el yang de la banda de Supertramp.
Acabem aquesta biografia amb una altra cançó, si et sembla bé.
Podríem escoltar precisament el segon disco que van treure sense Roger Hodgson, des del Free As A Bird, la cançó que donava títol al mateix.
Fins una altra.
Que vagi bé. When a spirit is broken, why go on when there's nothing to say? And our love just a token, it was strong, now it's fading away. But I'm free as ever.
Et trobes en companyia de les maquinàries, a Ràdio Falset.
música per acabar el programa d'avui, aquest primer programa de la temporada. Aquesta és una composició de Nacho Sotomayor. Però acabarem el programa amb un altre estil musical, amb jazz. Posarem per acabar una peça titulada Jefuso, de Woody Shaw. I dir també que moltes gràcies per estar amb nosaltres en aquest primer espai de les maquinàries, aquí a Ràdio Falset, primer espai de la temporada. Ha estat un plaer. Fins al dissabte que ve.